l'ofici de viure, gestionar la pròpia negativitat. Diu la coach Magda Barceló, que avui ens acompanya, segons l'espiritualitat celta, quan naixem, a més de néixer el nostre cos i la nostra ànima, també neix amb nosaltres una altra presència, la mort. Aquesta presència és amb nosaltres tota la vida i es mostra en els moments en què ens deixem dominar per la negativitat. I què és la negativitat? Doncs tot allò que ens frena o que ens tinta la vida de colors foscos, com la por, el victimisme, l'enuig, l'agressió... La negativitat adopta múltiples formes i definitivament ens complica la vida. I una de les maneres de complicar-nos-la és la ràbia. Ho descriu així la psicòloga Mònia Presta, que també avui és amb nosaltres. La ràbia té a veure amb una situació en què ens sentim impotents davant d'un mal que hem patit. Si la persona que ens va fer mal és capaç de reconèixer el seu error, podem intentar parlar amb ella perquè assumeixi les seves responsabilitats i es disculpi. Les disculpes sinceres poden ser reparadores. Quan això no sigui possible, perquè la persona no admet la seva responsabilitat, el millor que podem fer és protegir-nos i distanciar-nos d'ella. Si podem fer això amb la ràbia, també tenim eines per gestionar altres manifestacions del que en podríem dir, entre cometes, negativitat, amb el ben entès que no hi ha emocions negatives ni positives, sinó que, com sempre hem dit en aquest programa, segons la psicologia, totes les emocions ens són útils. Per exemple, la tristor. Si sentim tristor, diu Mònia Presta, deixem-la fluir. Plorar és bo, redueix l'estrès, augmenta la resiliència i és un autèntic analgèsic natural. Plorar tant com sigui necessari i recordar els bons moments passats ens permet transitar per l'emoció i continuar vivint. Expressar l'emoció de la tristesa ens impulsa a evolucionar i tornar a viure. Avui a l'Ofici de Viure, gestionar la pròpia negativitat.
L'Ofici de Viure, 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc Carme Brit, psicòloga i coach, i en la meva feina acompanyo a les persones que volen millorar el seu benestar a través de l'autoconeixement i de les eines que la psicologia i el coaching ens posen al nostre abast. Per parlar-te de la negativitat, et convido a que imaginis una línia cromàtica on en un extrem està el color negre i en l'altre està el color blanc. El negre representa la negativitat i el blanc, la positivitat. Què hi ha al mig? Doncs al mig hi ha tota una gamma de grisos que puguis imaginar, i aquesta imaginació està en funció de la proporció d'aquests que hi posis, d'aquests dos colors. Hi ha persones amb tendència a polaritzar i quedar-se en un extrem. Per exemple, doncs, negatiu-positiu, blanc-negre, ple-buit... Segur que coneixes alguna persona que està sempre en un d'aquests extrems. Aquesta mirada és del tot reduccionista i ens porta a perdre'ns tot un ventall de possibilitats que tot sovint solen ser útils perquè s'acosten més a una realitat objectiva i sana, perquè no es deixen portar per les emocions extremes, com poden ser la por, l'eufòria i d'altres que actuen com a limitants. La realitat és que hi ha persones que porten posades sempre les ulleres de la negativitat. Tot ho veuen negre. Davant qualsevol proposta, sempre es queden en un extrem i construeixen diàlegs interns i externs del tipus «No sortirà bé», «No ho trobarem», «No aprovaré», «Segur que alguna cosa falla», «No serveixo per això». I això té conseqüències com, per exemple, la profecia autocomplida, la indefensió apresa, una baixa autoestima i, de cara als altres, provoca molt de rebuig. Com podem reconèixer aquestes persones? Doncs és ben fàcil. Són persones que es preocupen per les coses que no tenen cap mena d'importància. es focalitzen en lo negatiu, tenen una autoestima baixa, sempre parlen dels seus problemes i dificultats i no acostumen a donar espai als altres a que expliquin les seves coses. Els hi costa assumir riscos perquè sempre pensen que els hi sortirà malament aquella nova experiència. Pensen que tothom està pendent d'ells i atrauen a persones amb el mateix perfil. Tot sovint, darrere d'aquests perfils, el que s'amaga són pors, inseguretats i moltes vegades experiències viscudes, negatives, especialment en l'entorn familiar. I això és el que fa que, quan són adults, es comportin d'aquesta manera.
Avui a l'Ofici de Viure, gestionar la pròpia negativitat. Amb Magda Barceló, benvinguda. Gràcies.
Hola.
Per tornar a l'Ofici de Viure. Thaís Casals, ben retrobada.
Hola.
Benvinguda. I Mònia Presta, benvinguda. Hola. També. I enhorabona pel teu nou llibre, Tu Cerebro Emocional, que acaba de publicar RBA. En parlarem després perquè tu també, d'una manera o d'una altra, en parles molt de la negativitat en aquest llibre.
Hola, Gaspar.
Què enteneu per gestionar la pròpia negativitat, Magda Barceló?
Aviam, jo per la negativitat el que entenc és qualsevol energia, emoció, pensament, actitud corporal que ens porta a tancar i que ens treu vitalitat i per tant doncs, ens resta vida. Això seria com una mica una definició, no? I una mica per elaborar una mica més seria, doncs, hi ha aquest poeta celta que es diu John O'Donoghue, no? Segons l'espiritualitat celta, quan naixem, amb la nostra vida naixem una altra presència, que és la mort, no? I aquesta presència ens acompanya tota la vida a través de la negativitat, no? Llavors és com si aquesta presència volgués apropiar-se de la nostra vida mentre estem vius. I gestionar la negativitat tindria a veure amb això, amb no deixar que això passi.
Bueno, per vosaltres què és la negativitat, la pròpia negativitat? Molt ben entès que, tal com dèiem abans, per la psicologia no existeixen, i com dius tu, Mònia, emocions positives i negatives, no? Però és veritat que ens podem sentir cadascun de nosaltres de manera subjectiva, o els altres al nostre voltant, si poden sentir que estem negatius o negatives.
La negativitat és pensar, per exemple, que tot anirà malament, pensar no me'n sortiré d'aquesta situació, pensar que no hi ha futur, o sigui, entrar en una espiral de no esperança, o sigui, no esperar res, i també deixar-se endur, no?, per aquesta corrent, i això pot generar depressió. Llavors jo sempre dic que sempre sembla un oxímor, però no, el sempre i mai no és tan bé, perquè la vida flueix, la vida és com un riu, no? Per tant, un moment podem sentir-nos negatius, però després podem tenir altres etapes de la vida on les coses les podem afrontar d'una altra manera, no? Jo diria que l'actitud ho és tot a la vida. Per tant, podem passar un moment negatiu on tenim pensaments negatius, però amb actitud i eines emocionals podem tirar endavant.
Després en parlarem. Al llarg d'aquest programa, de fet, explicarem com gestionar-la sempre i quan ens en puguem sortir nosaltres, sols o soles, i sovint hem de demanar ajut també per gestionar aquesta pròpia negativitat. I quin és el punt de vista de partida de la Thaís Casals?
Jo comparteixo tot el que deien les companyes i també doncs, m'agradaria afegir és com si fos una finestra al món. Llavors, aquesta finestra, com bé deia també la Carme, no? Hi ha una part o hi ha persones que obren la finestra i veuen totes les possibilitats que ens pot oferir la vida al moment en el que estem, i hi ha persones que si obren la finestra doncs veuen tot lo negatiu, no? Veuen el món de color gris o de color negre, amb sense possibilitats. Fins i tot hi ha persones que ni obren la finestra per por del que es trobaran a fora. Llavors ens trobem, jo em trobo molta gent a consulta doncs, que els costa fer una acció cap a fora, una acció cap als seus objectius, cap a assolir coses, perquè tenen tanta por o estan tant amb aquest pensament crític de que no els hi sortirà bé, de que la vida els hi posa les coses molt difícils, o amb aquesta finestra negra o gris, que o difícilment l'obren, o si l'obren, doncs el món els hi deixa com molt poques possibilitats d'actuar, no?
Però la persona segurament ho justifica i ho raona molt bé de per què
sempre
està. Sí, no?
Sempre. Sempre, a més, hi ha aquesta part extrínseca, no? que busquem fora, no? Quan una persona té aquest pensament negatiu, sempre són les coses de fora que no funcionen. Hi ha un concepte per mi molt interessant, amb el que treballo molt conscientment a teràpia, o la vessant del coaching també, que és la responsabilitat afectiva. Doncs la majoria de cops amb aquestes persones, tampoc m'agrada parlar del 100%, però la majoria de cops no hi ha una responsabilitat sobre l'acció, és el que passa fora, no? O sigui, l'extrínsec, que és que el món s'ha girat en contra meu, o que no tinc opcions, en el cas per exemple d'exàmens, doncs no m'anirà bé, com que jo no tinc possibilitats de fer això d'una manera conscient o d'una manera responsable. Per tant, treballem la responsabilitat sobre les accions.
Sí. I la Magda Barceló com ho treballa també des del coaching?
Sí, bàsicament és com entendre l'estructura de personalitat de la persona, no? Jo quan començo un programa de coaching, normalment són de 6 mesos o un any, fem aquest, és com una part d'autoconeixement, no? En el que utilitzo doncs, bueno, diferents models de personalitat, el de les l'Enneagrama, no? I altres models, no? En el que doncs com una mica esbossem el perfil de la persona, no? I llavors hi han coses que destaquen, no? Llavors hi ha la tendència al neuroticisme, no? Que s'està molt amb els pensaments, una persona que entra en bucle. Llavors, bueno, això ens està donant pistes ja de que aquesta persona es pot quedar enganxada, no? com deies Thaís i Mònia, amb pensaments negatius, i clar, això és una espiral que retroalimenta i que no duen lloc, no? Llavors agafar consciència d'això és un primer pas per poder-ho transformar, no? En pràctiques múltiples, com potser anirem parlant durant el programa.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, gestionar la pròpia negativitat. Diu la Magda Barceló, una pràctica essencial consisteix a prendre consciència del fet que ens trobem presos en un estat negatiu dominat pel pessimisme, pensaments crítics, queixes, etc. Tot i que sembla evident, moltes vegades no ens adonem del que ens passa. Estem tan acostumats a fer-nos la víctima, a queixar-nos, a enfadar-nos o el que sigui que ens domini, que el nostre cos i la nostra ment són addictes a aquest estat emocional i a la consciència se li escapa. Podem adonar-nos, com es poden adonar els nostres oients i les nostres oients ara mateix si estan en una espiral, diguem-ne, negativa, o si diguem-ne que a la seva vida hi ha més negativitat del compte?
Abans de tot, si una persona sempre s'està queixant de tot, si donant la culpa cap enfora, és que els altres són, aquest m'ha fet, o sigui, veient que potser pot ser una persona proactiva a la seva vida, i llavors en canvi de donar la culpa cap enfora, poder dir, a veure, jo què puc fer amb aquesta situació, i llavors a partir d'aquí veure si hi ha una sortida. Hi ha una cosa en psicologia que es diu triangle dramàtic, que té a veure amb víctima, perseguidor, salvador. Llavors és un joc psicològic on tothom juguem això de manera inconscient, i llavors quan estem en modo víctima és que a la feina no em va bé, amb la parella no em va bé, etcètera, etcètera, com s'ha dit al principi, que són com patrons inconscients que es portem des del passat, la família o traumes, el que sigui. Llavors la víctima té un avantatge sent víctima, perquè si jo sóc víctima i tota l'estona estic allà en modo víctima, m'ajuden, no, jo sempre faig exercicis amb el cos, amb els pacients, i llavors els hi faig fer l'estàtua de la víctima, i després canviem i fem l'estàtua del perseguidor, i després fem l'estàtua del salvador. Tothom té avantatges allà quan juguen. O sigui, la víctima, si jo estic aquí i m'ajuden sempre, jo hauré de fer alguna cosa. no crec. O sigui, que sempre me treuen...
Sí, la Moni ara, mentre ho explica, està fent també com a bona actriu, està fent l'estàtua també. Sí, et surt espontàniament. O sigui, també hi ha uns beneficis, no?, en cada... Sí. I el Salvador, quin benefici té?
El Salvador, clar, si jo sempre salvo les persones i ajudo, tothom em necessita i tothom em dona carinyo. Per tant, si m'ha faltat aquell carinyo que jo necessitava en l'etapa de quan era petit, amb els pares, és una manera per rebre alguna cosa. Sempre hi ha un avantatge. I per seguidor, bueno, és un rol una mica més complex. Però aquí també sempre és, per exemple, víctima és menyspreu les meves capacitats i sobrevaloro les capacitats dels altres. El salvador és subestimo les capacitats dels altres i sobrevaloro les meves. Llavors aquí tothom s'enganxa a tothom, però una víctima el que pot fer és dir no, a veure quines són les meves qualitats i capacitats i anem a potenciar-les o a treure-les. I llavors a partir d'aquí surt del rol de víctima.
Tornant a la pròpia negativitat, Magda Barceló, tu vas escriure que som addictes, de vegades, a aquests estats emocionals. Què vol dir que som addictes?
És una mica això que deia la Mònia, no? Bueno, és una actitud que agafem, no? És una actitud que se'ns consolida. I se'ns consolida on? Doncs amb una estructura de personalitat i el nostre ego, no? Llavors, allò, hi ha el refrany aquest de más vale malo conocido que bueno por conocer, no? I això és així, no? Perquè és quan ens habituem, no? a una certa personalitat, no? Amb una certa dosi de negativitat, doncs allò és el que considerem normal i el que es resulta còmode, no? Llavors, sortir d'aquest patró que hem estat doncs, practicant durant anys i que potser doncs, hem crescut en aquest patró, no? És el que hem vist al nostre voltant, doncs allò és el que és normal i és el que ens suposa que és correcte, no? Llavors, deixar aquesta negativitat no és gens evident, perquè significa doncs, canvis fisiològics, canvis d'actitud, canvis en la forma de com ens veuen els altres, no? Molts tipus de canvis que no es poden donar un dia per l'altre i que doncs, tenim resistències perquè són desconeguts.
I la persona que senzillament està passant per una mala època, Thais Casals, i que senzillament, bé, doncs pel que sigui uns mesos, un període de la seva vida, està molt ofuscada i molt negativa, potser en aquests casos és més senzill.
Sí, segurament és més senzill si és fruit d'una mala època, no sé, un trencament amb la parella o, no, o algo de la feina o un problema familiar. Doncs potser fins i tot no és bueno, en l'altre cas tampoc, no hi ha aquesta consciència de negativitat, sinó que la persona pot estar transitant un període de tristesa o de dolor o de veure que les coses no surten com ell o ella espera, i per tant és fruit d'un moment vital, i quan aquest moment es repara segurament la persona surt endavant. Llavors s'ha d'acompanyar en aquest procés de dificultat, d'acceptació, de viure la tristesa, de viure el dolor que està patint i viure-ho com un procés natural de la vida, no? Com el llibre del Joan Garriga que també els recomano, no? Decir sí a la vida com un procés, no? La vida ens passen moltes coses, ens passen a tots, i durant aquest període pot ser que fins i tot tinguem aquesta visió negativa que ens està passant a nosaltres i per què no li passa a una altra persona i per què m'està passant a mi, i amb aquest procés s'inicia un procés d'acceptació, que a vegades, no? Com tot procés d'acceptació comença amb la negació, comença amb, no? amb aquest procés de mica en mica acceptant allò que la vida ens depara, però com a procés natural propi de la vida, no és com una actitud o un tret de personalitat.
Pel que fa a les persones que abans ens comentava la Carme Brit, que sempre, aquest sempre que no agrada a la Mònia Presta, igual que el Mai, que sempre ho veuen tot negre.
Sí.
Bé, què podem fer? Esclar, nosaltres negarem ser aquestes persones, evidentment, però potser en tenim al nostre voltant. Mm. Bé, què podem fer, o com els hi podem dir a aquestes persones que potser podrien d'unes altres ulleres no tan fosques per anar per la vida?
Mira, està molt bé la metàfora de les ulleres, no? És com dir, intentar posar-te un altre color, un altre parell d'ulleres amb un color diferent. I jo diria, per exemple, a la base de tot, si veiem negre, a part que no sigui com ha dit ella, la Thais, que sigui un fet circumstancial, o sigui que tingui a veure amb un moment vital. Si hi ha alguna cosa més profunda, jo diria de treballar les emocions que estan a darrere, o el patró familiar que s'està repetint. En teràpia, a la consulta, ho veiem sempre, que quan sempre no, bé, me corregeixo jo mateixa, que a darrere de fons hi ha o alguna por, algun trauma no solucionat, alguna tristesa, algun patró inconscient. Llavors aquí s'ha d'anar més a fons i veure quina és la causa, o sigui, anar a l'arrel. Ara, si volem eines per poder entendre què està passant, perquè donem molta importància al pensament, però no donem importància al cos i a les emocions. I llavors, abans de o sigui, podem treballar el que són els pensaments, però si treballem només des dels pensaments, no anem a fons. Hi ha la teràpia cognitiu-conductual, treballa només els pensaments i fan exercicis per poder canviar el pensament d'un negatiu en positiu, però això pot durar una estona. Si no anem a atacar la causa, que pot venir de situacions del passat o una baixa autoestima o unes falses creences, és impossible. Llavors hem de poder treballar el cos, on està aquesta emoció en el cos, i treballant les emocions després podem canviar els pensaments.
Tu, de fet, dius en el teu llibre, en tu cerebro emocional, cuando más racional es uno, más sufre, más le explota el cerebro y le duele la cabeza en el sentido literal de la palabra.
Sí, hi ha gent que té justament mal de cap perquè pensa molt. O sigui que es dona molta importància a això, no? A pensar, i és la nostra societat, sempre se dona importància a la ràtio, però sabem bé que en realitat el que dirigeix i ens motiva són les emocions. O sigui que això no ho dic jo, ho diuen els grans neurocientífics, bueno, com Kandel, també el Morgado, que heu convidat aquí a l'Ofici de Viure, i també tu mateix amb tots els programes o sigui que amb el tema de gestió emocional ja sabem que és superimportant.
Tu proposes cavalcar les emocions, és un concepte que ens crida l'atenció. Què vols dir?
Les emocions són com oles, com saps, és com el mar, no? Venen i se'n van.
Sí,
onades. Ai. Llavors, què passa? Duren com a màxim un minut. Si les cavalquem i les expressem, podem gestionar-les millor. Si no ho fem, es cronifiquen en símptomes, en simptomatologia psicològica i física, i per tant d'aquí també es generen els pensaments negatius. Llavors, cada emoció no és pobreta, estan etiquetades com negatives algunes, però són adaptatives, tenen un missatge que ens estan donant.
Si les bloquegem, com ens diu la Mònia i com explica en el seu llibre, s'enquisten, poden desembocar en malalties. Si les cavalquem, ens alliberen de dolors psíquics i físics, i només així podrem arribar al nostre port d'autèntica pau interior. En tot cas, tornant a la negativitat, dius, Magda, que s'escola per qualsevol escletxa, i quan ens empresona es manifesta amb una sortida de to, amb una falta de respecte, amb una actitud agressiva o de qualsevol altra forma.
Sí, de fet, no, hi ha aquesta idea de que la vida no funciona, en el sentit de que generem unes expectatives, no? I després la vida ens sorprèn de mil maneres, i sovint doncs no és el que ens esperàvem, o és doncs una cosa que no ens agrada, no? Llavors és com quan aquests moments, no, d'una decepció, unes expectatives doncs tirades per terra, un desengany, algú que doncs que ens ha decebut, no? Llavors és quan la negativitat ens espera i es pot apoderar de nosaltres, no? En aquests moments, el que és important, no, i seguint el que deia la Mònia, no, amb el tema de les emocions, no, és com veure la negativitat, no? Poder-la fer objecte, posar-hi consciència, per què no s'apoderi de les nostres accions, és a dir, que no sigui des d'aquesta negativitat de la que actuem, que és quan venen les sortides de to, venen discussions doncs, que no ens porten enlloc, agressivitat, etc. No?
Dius que tenir la intenció de no tornar a caure en la xarxa de la negativitat consisteix a dir-se no tornaràs a caure en la queixa i el victimisme, i aconselles un petit ritual o gest que la reforci.
Sí, a veure, és el tema aquest de, no, de donar forma a la intenció, no? I les intencions són molt poderoses, en el sentit de dir, bueno, doncs he vist com he rebut aquesta negativitat o el que m'ha provocat fer, no? I no ho vull repetir, no? Em faig conscient de les conseqüències, de l'impacte que té en mi, en els altres, etc. No? I llavors poder-se dir un mateix i doncs la propera vegada ho gestionaré d'una altra manera, no? I això, doncs, escriure en un diari, fer un petit ritual, tinc una persona que acompanya a través del coaching, no?, que es va fer com, ella era dissenyadora gràfica, és, vaja, i es va fer com dos pòsters, no?, i es tenia sempre a la vista, no?, amb missatges clau, no?, doncs que l'ajudaven a mantenir-se en tot allò que havia après, no?, i en no caure en patrons negatius, no? Llavors, en aquest sentit, la creativitat jo crec que ens ajuda, no?, si la fem servir.
Thais?
Sí, bueno, molt interessant. I lligat a això, m'agradaria també comentar un exercici que treballo, potser no exactament amb la negativitat, no?, però que es pot lligar amb el concepte d'avui i lligat al que deia la Mònia, que és a través del cos, no?, amb la gesta incorporem no només el pensament, sinó el cos i també l'emoció. Imagina't, no?, amb aquesta persona tan negativa, doncs dir-li, no?, en un moment, quan està preparat per treballar, preparat o preparada per treballar a nivell corporal, dir-li, val, quina seria la posició corporal d'aquest rol que tens, no?, com a víctima, aquest rol negatiu, i la persona experimenta, no?, o fa aquesta posició, aquesta estàtua, com deia la Mònia, no?, de posició negativa, i a través, quan aquesta persona ja té, no?, detectada aquesta posició o ja ha agafat aquesta posició, això a teràpia, dir-li, val, ara de manera corporal, que és de manera inconscient, ves a buscar, no?, una posició que vagi cap a l'altre lloc, no?, cap a l'altre pol, que és el positiu. Llavors la persona té detectat corporalment aquestes dues actituds, una negativa, que segurament, dic així des d'aquí, segurament sigui una posició més tancada al món, o més tancada a la finestra que comentàvem abans, i des d'aquesta actitud més tancada com pots actuar en el món? Llavors la persona des del corporal es dona compte que és molt difícil actuar en el món, o que segurament l'actitud és més tancada, l'emoció doncs, segurament és connectada amb el dolor o amb la tristesa o amb la por, i per l'altra banda la posició més positiva segurament, ara ho dic així com a priori, segurament sigui una posició més oberta al món, amb més eines, amb una actitud diferent, i també ho podem lligar a experiències vitals, perquè segurament hi ha hagut moments a la seva vida en el que pot haver estat amb les dues posicions, i això és com un anclatge que l'ajuda també a tenir aquesta visió que deia la Magda, no?, que la seva clienta el meu té amb un pòster, però aquesta persona que ho ha viscut a nivell corporal també ho té integrat dintre seu i l'acompanya.
Molt interessant. I no sé si la Mònia, t'ho expliques en el teu llibre, que parles de molts pacients, de moltes pacients que, i ara em ve al cap una de les pràctiques que li vas recomanar a una pacient amb molt d'èxit va ser imaginar-se, era com interpretar, com si diguéssim, com si ella interpretés el paper d'una referent seva.
Sí,
és aquí, aquí barreges. De fet, tu tens el teu propi mètode, la teràpia integradora estratègica.
Sí. Jo no crec que hi hagi un enfocament en psicologia millor que els altres. Depèn de la persona que trobis davant, pots fer servir diferents enfocaments. Els he integrat i, com saps, també he fet servir el teatre com a eina terapèutica, i també la psicofisiologia. Treballo el cos, com tu deies, Thais. Això que ha dit ella és molt bonic, perquè quan tu obres tot, també treus tensions musculars. Com el cos i la ment van junts, la persona que experimenta una altra postura corporal pot també experimentar una altra sensació física i mental. Sabem que quan riem s'activen tots els músculs.
No cal que demanis perdó perquè tens un català impecable.
Bueno. s'activen tots els músculs de la cara i el cervell sabem que està enviant missatge al cos que estem millor. Per tant, fent això de que deies de la pacient, el que vam fer és que fes un personatge d'una persona que em mirava i a partir d'aquí anava fent personatge durant la setmana. I allà va canviar alguna cosa, perquè havia d'estudiar que si la postura, que si com vestia, que si tal, que si qual, i llavors va utilitzar una postura més oberta. Això ajuda també a sortir-te'n d'allà. Si no pots treballar amb la ment, pots treballar amb el cos i fer uns canvis i no quedar-te en els pols oposats. Com deia la Thais, potser trobem un punt mitjà. O si una persona té depressió, una persona que té depressió va així, camina així amb la cara baixa, obres i veus caminant per Barcelona, intenta mirar els edificis, un simple exercici ja canvia tota la mirada.
I per tant, i sense arribar a l'extrem de la depressió, no? Una persona, el que dèiem, que estigui amb molta negativitat, que se senti en un període negatiu, potser amb aquests petits canvis aconseguiria canvis psicològics.
A veure, la tristesa i la ràbia són les dues monedes de la depressió. Quan una persona està molt trista i no expressa la tristesa, pot caure en depressió. I quan una persona està rabiada però no expressa la ràbia, pot desenvolupar una depressió. Per tant, aquests exercicis ajuden a obrir el cos i tal, però també es poden fer exercicis per poder descarregar la ràbia, i llavors una vegada que la descarregues te sents empoderada i pots tirar endavant. Una persona amb depressió està negant per exemple les seves necessitats o que li han fet dany, i llavors què passa? Que si li han fet dany, com la ràbia no està ben vista, llavors no l'expressa, se la menja i llavors cau en depressió. O la tristesa és inhibir la tristesa, per tant a nivell de músculs de la cara també moltes persones inhibeixen aquí la zona orbicular i tenen tota aquesta part que no poden plorar, per tant després desenvolupen la depressió.
Bé, tu proposes cavalcar totes les emocions, no només la tristor i la ràbia, sinó fins i tot el fàstic, del qual se'n parla poc.
Sí, el fàstic en realitat ens protegeix perquè té una funció primordial respecte a les substàncies tòxiques, o sigui que totes aquestes emocions són adaptatives, les tenem des de que existim, i llavors el fàstic t'està dient algo. Per exemple, si és un olor desagradable, els animals ho saben, si algú és bo o dolent. I ara parlant també de persones tòxiques o el que sigui, o simplement si alguna persona no t'agrada, com les emocions són automàtiques, això se dispara tranquil·lament. Jo tenia una pacient que me deia: Moni, estic sortint amb un noi però no m'agrada la seva olor, és que no puc. I jo deia: t'està dient algú? I dic: altres pistes que tinguis, que a part de l'olor, que no t'agradi? I vam rascar i sí, llavors
però sí, imaginem que aquesta persona, que intel·lectualment ens atregui, que sigui un déu, que sigui brillant, no? Que la Thais va fent que no amb el cap, volguem dir, per molt que... m'ha semblat que feies que no amb el cap, és a dir si t'atreu molt intel·lectualment però l'olor et tira enrere, Malament rai,
perquè s'ha de tenir cap, cor i ànima.
A veure, tu parles del cervell emocional, no? Que és un concepte curiós.
Ah, sí. És que, clar, sempre hem parlat del cervell racional i el cervell emocional és el pobret abandonat en l'àmbit de la psicologia, fins i tot també... És com no et deixis portar pel cor, que el cor t'enganya, o el cor, recordant una mica un cert romanticisme, no? de l'època dels romàntics, no? Que les passions després te poden traicionar, però en aquest cas el cervell emocional és la nostra brúixola, perquè justament les emocions són adaptatives, i això, com he dit l'exemple del fàstic, poden ser altres, no sé, per exemple, si tu en un moment donat has d'agafar una decisió, la decisió, les emocions ens motiven i ens porten a l'acció sempre, no hi ha cap decisió que no agafem amb emoció. Llavors, moltes vegades les emocions ens dirigeixen sense que nosaltres sapiguem que es dirigeixen. Abans es parlava de reactivitat, no? Tu, Magda, parlaves de les persones que es deixen endur per la negativitat i a partir d'aquí potser tenen conductes com molt reactives, de ràbia o el que sigui. Si en realitat les persones reconeixen les seves emocions i saben, mira, ara estàs sentint ràbia perquè molta gent reprimeix o inhibeix, ara estic sentint tristesa, vale, què m'està dient la tristesa, quin missatge em dona, què m'està dient la ràbia, i a sobre també aquestes emocions són més ràpides que el neocòrtex, o sigui, el paleocòrtex 33 mil·lisegons i actuen. I també tenim un altre cervell, que és el cervell del cor, que en vam parlar a un ofici de viure.
Totalment.
Sí, i aquest també tenim 2 metres de, no? de camp magnètic, i tenim aquests 2 cervells que ens diuen si algú ens fa bé o no, o sigui que aprenem a escoltar.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio avui, gestionar la pròpia negativitat amb Magda Barceló, Thais Casals i Mònia Presta. La Magda Barceló proposa també la línia de donar altres eines també per gestionar aquesta negativitat personal, l'apreciació i la gratitud. Tu dius que transmuten la negativitat en vitalitat, Magda.
Correcte, sí. A veure, és com, no, parlant de neurociència, aquesta idea de que el nostre cervell o el nostre neocòrtex està com cablejat per detectar el perill, no? Per detectar allò que no funciona, per reaccionar i sobreviure, no? Llavors tenim aquest cablejat cap a la negativitat, si vols, no? Que el que fa és que per donar-li el tomb, no? Per cultivar doncs, això, la positivitat, o... no, doncs, realment hem de fer una pràctica, no? Els budistes en diuen que cal fer un entrenament de la ment, no? I totes les religions, absolutament totes, donen un rol molt, molt important al que és l'apreciació i la gratitud, no? Llavors aquestes pràctiques doncs, són pràctiques que es poden fer, jo les recomano, i que el que ens ajuden és a canviar aquest cablejat intern, no? A fixar-nos en allò negatiu, a fixar-nos en lo positiu. No? I aquesta idea que ens passen milions de coses positives o per les que sentir-nos agraïts, no? Però si no fem aquesta pràctica ens acabem fixant-nos només en lo negatiu, no? Llavors hi ha un exercici així com molt bèstia, però que l'he estat posant en pràctica aquest cap de setmana, que ha estat com de recés espiritual, i és un exercici d'aquest místic Antoni de Mello, no? I l'exercici deia: imagina't que has tingut un accident de trànsit i t'has quedat paralitzat fins al coll, no? Imagina't com ha canviat la teva vida, imagina't com han canviat les teves relacions, i ara dona gràcies per tot el que aquest accident ha fet per tu, no? Pots agrair això, no? I clar, quan et planteges això, no, d'entrada dius, com pot ser, no? I costa un esforç realment, a mi em va costar, no? Dir, com, no? Com d'on trec la gratitud per valorar això, no? I llavors es fa aquest exercici i després diu, i ara amb les coses que tens, no? Amb els problemes aquests, el petit dolor, el conflicte que tens amb la teva parella, o, no? Aquestes coses, ara posa aquesta mirada també, no? De gratitud, i bé, doncs funciona en aquest sentit.
Però et vas trigar molta estona a posar-te en la pell d'una persona amb aquest accident?
Em va costar una mica, clar. Sí. No és agradable, és com allò, no. El cos, no? Parlant del cos, diu, cap aquí no hi vull anar, no? Però posar-nos en situacions d'extremes així, el que ens fan és adonar-nos de miracles que ens rodegen cada dia, no? De la sort que hem tingut, doncs, no? Des de viure en un país en pau, a poder doncs, agafar el metro, a tenir un plat a taula, no? I clar, això doncs, és el que, no? si ens donem compte, si posem aquesta consciència en els miracles que ens rodegen cada dia, doncs, això és com una vacuna a la negativitat, no? Estem vacunant-nos de la negativitat.
Pots fer un llibre, la vacuna contra la negativitat.
Sí, d'alguna manera, clar, estàs dient implícitament que moltes de les nostres petites negativitats no estan justificades, no? Des d'un altre punt de vista.
Podríem dir així, sí. Mm. Sí.
Bé, relativitzar, no? També és la clau. Riure, Mònia, tu en el teu llibre en parles, no?
Sí.
La importància de riure. Però clar, amb una persona que ho veu tot negre, digue-li que rigui.
Bueno, es pot superar. Puc parlar d'una cosa personal? Sí?
És el que tu vulguis.
Va, perquè tu has parlat de l'accident. Jo vaig tenir un accident.
Sí.
Llavors, tot es pot superar. Si no mors, tot es pot superar. Depèn de l'actitud, depèn del que tu facis amb allò, depèn de l'ensenyança que treguis. Llavors, després valores tot molt, però no hem d'arribar allí per poder valorar-ho tot molt. Riure i treure el nen i la nena interior cada dia. Llavors, sí, jo crec que hem de poder recontactar amb la nena i nen interior que tenim, jugant, i és una clau. Els adults ens oblidem, no?, de jugar. I allà en el llibre també poso exemples com poder reconnectar amb el que ens agradava fer de petits, jugant i recuperar alguna petita passió. O, per exemple, posar-nos pel·lícules de l'Stanley Olio, o sigui, fer-ho expressament, eh? O sigui, cada setmana posar alguna cosa de riure, que pot ser una pel·lícula, com pot ser que anem al teatre i anem a veure una obra que ens faci riure, o com pot ser que ens posem a jugar amb els animals que estan a casa, amb els nens. O sigui, deixem de creure'ns tan adults, perquè tan adults i tan racionals no acabem, estem molt bé, eh?
Exacte, els resultats ja sabem quins són, eh?
Sí.
No sé si ens deixem alguna cosa abans d'acabar que no hàgiu dit i que portàveu preparada. Thais, ho has dit tot?
Bueno, ho han acabat de dir elles tot, però bueno, comparteixo això de riure, jugar, baixar a terra, no? Jugar amb els nens, amb els animals, amb altres adults també, i pintar, no?, d'un altre color aquesta finestra al món que tenim, o canviar les ulleres.
Doncs gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure, Magda Barceló, Thais Casals, Mònia Presta. Mònia, gràcies pel teu llibre, Tu cerebro emocional. Saca partido de lo que sientes y transforma tu vida. No és el teu primer llibre, recordem que ja tens d'altres, però sí que feia temps que no publicaves,
eh? Sí, el Francesc Miralles m'ha fet el pròleg.
Sí, ell parla d'un concepte molt interessant, diu que parla de la seva època d'editor, que ell tenia internet, diu, i intranet, i l'important era l'intranet, i diu que fa el símil amb la nostra vida interior. La vida interior, que és el nostre intranet, el tenim molt oblidat i donem molta importància a l'internet, a la vida exterior, oi?
Sí, hem de connectar més amb l'intranet del cor, i l'intranet del cor és la nostra brúixola, i conèixer-nos és la nostra brúixola per anar millor en el món. De fet, jo allí parlo del daimon interior. Tothom tenim un daimon interior, com deien els grecs, Sòcrates parlava del seu daimon, i que és com el propòsit vital, i hem d'intentar seguir aquest propòsit vital i descobrir-ho si no ho sabem, i connectar més amb nosaltres i menys a l'exterior. O sigui, hem de trobar un cop per setmana o molt més per estar endins i descobrir el que necessitem. Deia Vinicio de Moraes que la vida és l'encuentro con uno mismo. Per tant, cultivem això.
Moltes gràcies, Mònia Presta, Thais Casals, Magda Barceló. Molt
gràcies.
Bon estiu.
Gràcies.
Igualment.
Als oients i les oients, moltes gràcies. En nom de la Blanca Busquets, el guió de l'Ofici de Viure, de la Núria Ventura, la producció, i d'en Josep Maria Campillo, la realització tècnica.